Els oients que abans de vacances ens vau fer el salt aquell darrer divendres, perquè potser estàveu per altres coses, compres i activitats nadalenques, no sabeu la bona nova, i és que els Reis ens van dur un regal anticipat i el cinema, la secció cinematogràfica del Penedès en Xarxa, va càrrec ara de Cineclub Vilafranca. Ens acompanya en nom seu, tot i que escoltarem i veurem més cares al llarg de la temporada, el Miquel Felipe, que és el titular de la secció. Miquel, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Com prova l'any?
Bé. O sigui, de moment, hem arrencat amb pel·lícules que ara comentarem que han anat molt bé i que són potencials candidates als Oscars. O sigui que, de moment, comencem amb il·lusió, carregats d'il·lusió.
Clar, els Oscars són al març?
Al març, sí. Tot i que ara vaig llegir que es veu que volen endarrerir les nominacions pels incendis aquests que hi ha hagut a Los Angeles, però, en principi, la data continua vigent.
Clar, i és començar l'any i escalfar motors i començar amb les porres i comencen a sonar els candidats d'aquests Òscar 2025. I és veritat, jo també sentia l'altre dia que no ho han ajornat massa, però sí uns quants dies el que és l'anunci, no? Les nominacions. Perquè déu-n'hi-do la que tenen a Los Angeles. Comencem amb els Globus d'Or, Miquel, que sempre es diu allò tan i tan suat de que són l'avançala dels Oscars. No sé si al final serà així o no, però una mica sí que és un termòmetre, no?
Bueno, depèn de l'any també una mica. Vull dir, fa un parell d'anys, per exemple, va guanyar el Massen Penadín i Sherin i Los Fableman, van guanyar millor pel·lícula de comèdia i millor pel·lícula de drama, i després l'Oscar el va guanyar tota la vez en totes partes. Vull dir que no sempre és un termòmetre, però avança una mica el que pot ser en algunes categories.
T'han sorprès els Globus d'Or d'aquest any?
Bueno, sí, perquè jo esperava... O sigui, em va sorprendre el de la Demi Moore, que va guanyar el premi a millor actriu de comèdia per La Substància, perquè jo esperava que el guanyés la Mikey Madison per Anora, que és una de les meves pel·lícules preferides de l'any passat. Però, bueno, de totes maneres, se'l mereixia, la Demi Moore.
Anem pel palmarès, avançar amb aquest premi de Demi Moore. Qui més ha guanyat aquests globus?
Doncs Emilia Pérez, que és la gran favorita als Oscars, es van dur 4 premis, millor pel·lícula de comèdia o musical, millor actriu de repartiment per la Zoe Saldana, que ja és com la gran favorita a guanyar l'Oscar a millor actriu de repartiment, que se'l mereix, millor cançó original i millor pel·lícula estrangera, que continua sent la gran favorita, és la candidata de França als Oscars. I després de Brutalist, que és una pel·lícula èpica com les d'abans, de 3 hores i mitja.
3 hores i mitja?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Amb obertura i descans, perquè puguis anar tranquil·lament al lavabo.
Això pels programadors de cinema i pels espectadors s'agraeix.
I pels espectadors, sí.
Sobretot.
Sí. Doncs es van dur 3 premis, millor pel·lícula de drama, millor direcció i millor actor de drama per l'Adrien Brody, que ja és un dels grans favorits a guanyar també l'Oscar a millor actor. Després Sebastian Stan, el soldado d'invierno de l'univers Marvel, va guanyar el premi a millor actor de comèdia per A Different Man, que és una pel·lícula que comentarem d'aquí unes setmanes quan s'estreni, que és una barreja entre drama, comèdia negra i alguna cosa de surrealisme. Doncs això, va guanyar el premi a millor actor de comèdia. I Fernanda Torres, actriu brasilera, filla de l'actriu Fernanda Montenegro, va guanyar el de millor actriu de drama per A On Estoy Aquí, que és l'última pel·lícula d'un director brasiler que es diu Walter Salles, que és el director de Diarios de Motocicleta, el biòpic del Che Guevara.
A mi el que m'ha sorprès és descobrir que Demi Moore no tenia cap premi encara. Dius, amb la carrera que porta aquesta senyora, més de 40 anys, i és el primer premi gros que rep, i jo pensava que en devia tenir uns quants ja.
Sí, bueno, es deia que quan feia pel·lícules com Ghost, etc., era més una actriu de crispetes, vull dir, ara amb aquest paper en un dels hits del cine de terror de l'any passat, La Substància s'ha redimit bastant la seva carrera.
Déu-n'hi-do, la millor comèdia i el millor drama. Una pel·li francesa rodada en castellà sobre un narcotraficant trans amb música i de Brutalist, 3 hores i mitja, com ens deies, rodat en un format molt específic sobre les desgràcies dels Estats Units després de la Segona Guerra Mundial. Descol·loca una mica, no?
Sí. De Brutalist, sobretot, com deia el director, la història d'un home que fuig del feixisme després de la Segona Guerra Mundial i se'n va als Estats Units per trobar-se amb el capitalisme. I sí, sí, tota una proposta interessant.
No és la primera vegada que pel·lis estrangeres, en aquest cas francesa, aconsegueixen aquest renom en un premi americà perquè, clar, qui vota els Globus d'Or són els corresponsals de premsa estrangera. Per tant, té cert sentit i ha passat altres vegades, però tot i així descol·loca una mica.
Descol·loca, sí. També hi ha hagut moltes crítiques cap a Emilia Pérez perquè, bueno, hi ha un filòsof, el Paul B. Preciado, feia un article al País dient que això, que li semblava com aquells restaurants mexicans que hi ha a París, que els porten en realitat europeus i que tenen immigrants allà treballant d'il·legals, que les cambreres van vestides de mexicanes però són veneçolanes, sense papers, vull dir que hi ha hagut moltes crítiques cap a això.
Com sempre, ens esperarem a veure-les i tenir opinió pròpia, no?
Sí, sí. Bueno, per mi és un peliculón, eh? Vull dir, Emilia
sí?
Pérez, sí, sí. O
sigui, estàs convençut?
Totalment.
Saps si trigaran molt a estrenar-se aquí?
Bueno, ja es va estrenar, es va fer pel Most el novembre i després la setmana passada es va fer el Kubrick i la setmana que ve afegirem un parell de sessions més perquè és una pel·lícula que ha anat molt bé i que és molt pel públic que tenim habitualment a Cineclub.
Així la podrem repescar, els que no m'ha estat el cas. Aquests són els Globus d'Or, com dèiem, aquesta avantsala dels Òscar. Poden guiar-vos a l'hora de decidir si repesqueu pel·lis o no, d'anar-les a veure i de començar a preparar la vostra porra dels Òscars, que en farem com cada any. Anem per les estrenes. N'hi ha moltes, oi, aquest cap de setmana?
Sí, sí, molta pel·lícula interessant i a comentar, sens dubte.
I no hi ha blockbusters, hi ha molta pel·li independent i diferent, oi?
Sí, 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 més aviat, sí. Les poques que arriben són pel·lícules d'acció independents americanes, però és més interessant tot el que s'estrena a nivell autoral.
Doncs en quina comencem?
Amb A Real Pain.
Se ha desviado la llamada a un buzón automático.
¿Erección?
No está disponible.
Hola, Benji. Ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido.
¡David!
¡Oh, ya has llegado!
¿Qué pasa, primo?
Tengo buena mierda para cuando aterricemos.
Espera, ¿no querrás meter María en Polonia?
Pues sí, eso
Benji,
les importa una mierda, tío.
Creo que
eso
les importa mucho más que una mierda.
Sí. David y yo somos primos. Estábamos muy unidos, como gemelos siameses. La abuela era de aquí y Dave nos apuntó a este tour geriátrico por Polonia con tan buena compañía. Lo necesitaba, tío. Sé que es duro dejar a tu hijo. Yo, en realidad, no tenía nada que hacer.
Sé que han sido meses muy duros para ti, así que...
También quería decirte que sé que no estás cómodo con la gente.
¿Ah, no?
No. ¿Parece auténtico?
Son el doble de grandes que tú y de metal, así que...
¿Seguro que no quieres unirte?
Estoy bien.
¿Puedes hacérmela tú?
¡Esto empieza a gustarme! ¡Marsha!
Gracias, David.
Pero es una pasada que estés aquí lanzándote con tanta valentía por mí.
Gracias, tío.
A fumarnos un porro.
Vale.
Debo advertiros de que este tour es sobre...
A Real Pain, un dolor real, de veritat, una mica comèdia, una mica drama, no?
Sí, sí. O sigui, és el debut de Jesse Eisenberg, el protagonista de La Red Social, Bienvenidos a Zombieland, Ahora me ves, tenia també un paper com a Lex Luthor a Batman contra Superman... Vull dir, és un barreja entre comèdia i drama sobre dos cosins que fan un viatge a Polònia per rendir homenatge amb la seva àvia que s'acaba de morir i s'acaben unint a un tour sobre l'Holocaust i que els hi fa reflexionar sobre d'on venen, perquè em sembla que són jueus tots dos. Per tant, doncs sí, barreja entre comèdia i drama.
Una mica de road movie també, no? Perquè fan aquest viatge per Polònia buscant les arrels de l'àvia.
Sí, sí, correcte, totalment. I això, es va estrenar al Festival de Sundance el gener de l'any passat, el 2024, o sigui que ja fa un any, amb molt bones crítiques. Disney la va adquirir i ara és una de les grans candidates a la temporada de premis perquè Kieran Culkin, que és el germà del Macaulay Culkin i que alhora també és protagonista de Succession, la sèrie d'HBO, doncs ha guanyat també el Globus d'Or a millor actor de repartiment. O sigui que estarà entre els nominats segurament a l'Òscar a millor secundari.
Eisenberg dirigeix i també fa del cosí, no?
Protagonitza.
De McCalkin, sí. Per tant també coprotagonitza. Mm-hmm. He llegit alguna crítica que destacava que era molt meritori que Eisenberg, sent el director, cedeix la possibilitat de lluir-se a Kieran Culkin, que ho broda, vaja.
Sí.
I Eisenberg fent el típic paper de neuròtic jueu que li hem vist fer tantes i tantes vegades a la seva carrera, no?
Sí, sí. Com deies tu, com em comentaves tu abans, bastant Woody Allen.
Una mica Woody Allen, sí, ho dèiem fora de micro. Sí, sí. Què diu la crítica? Doncs que diverteix i que commou, que és una deliciosa road movie i The Guardian fins i tot parla d'obra mestra.
Sí, potser sí.
Són paraules majors, fa respecte.
Sí, sí, s'ha de pensar una mica abans de dir-ho. Sí, aquesta la tindreu al Kubrick a partir del divendres que ve, dia 17 de gener. O sigui que si us interessa ja sabeu on la podreu veure.
La mireu i després decidiu si coincidiu amb The Guardian i és una obra mestra o no. Què més s'estrena?
Les vides de Sing Sing.
Morir. Dormir. Soñar.
Esta es una audiencia de petición de indulto de su condena de 25 años a cadena perpetua. Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
Muy bien, caballeros.
El programa se creó para ayudar a los presos a estar más en contacto con sus sentimientos y mejorar su rehabilitación.
Yo soy el gladiador Goliatán.
Yo soy Espantaco.
Soy el príncipe Hamlet de Dinamarca.
Y se ha convertido en algo, no sé, maravilloso.
¿Y qué papel desempeña usted en el programa?
De vez en cuando actúo, como todos los demás.
¿De modo que ha estado actuando durante la entrevista?
Estamos aquí para volver a ser humanos y disfrutar de las cosas que no están en nuestra realidad.
Creo que os estáis volviendo honestos entre vosotros y vulnerables.
Sé muy bien quién eres y de qué palo vas, hermano.
¿Qué? No eres nadie para decirme lo que tengo que hacer en el trullo. Ni no me lleves a ningún puto rincón oscuro nunca más.
La gente espera que los tipos como tú y yo caminemos con la cabeza agachada.
Las vidas de Sing Sing, y aquest Sing Sing es la famosa presó nova iorquesa?
Sí, sí, la presó de màxima seguretat de Nova York. I és això, una història sobre un, bueno, un home que està empresonat allà per un delicte que no ha comès i que, bueno, que juntament amb un altre grup, amb un grup de reclusos, doncs decideixen muntar la seva pròpia obra original dintre de la presó. I és això, una història sobre redempció, bueno, sobre resiliència i sobre el poder transformador de l'art.
I he llegit en alguna banda que els propis participants d'aquest programa de rehabilitació a través del teatre que hi ha a Sing Sing actuen, si més no tenen algun paper a la pel·lícula.
Sí, bueno, no n'estava el cas justament d'això, però sí, sí, segurament alguns dels reclusos d'allà hagin format part del repartiment de la pel·lícula. No és la primera vegada que s'utilitza gent corrent per interpretar-se a si mateixos.
Una història que el director feia 8 anys que tenia al cap des que s'havia assabentat d'aquest programa de rehabilitació que tenen a Sing Sing i que finalment ha pogut dur a la pantalla. Sona fort pels Oscars.
Sí, sí, sobretot Colman Domingo, que ja va estar nominat l'any passat per Rustin. És un dels favorits a estar entre els nominats a millor actor, juntament amb Adrien Brody, com dèiem abans, per The Brutalist, Daniel Craig, per una pel·lícula que ha fet que es diu Queer, Timothée Chalamet, per Un completo desconocido, que és el biopic de Bob Dylan, i no recordo si algú més. Ah, bueno, sí, Ralph Fiennes, per Conclave. Estarà carregada a la categoria de millor actor.
Sí, vaques sagrades de Hollywood, eh? Mm-hmm. No ho tindrà fàcil, Domingo.
No ho tindrà fàcil. Ara, bueno, com dèiem abans, segurament el favorit és Adrien Brody, però Colman Domingo estarà entre els candidats, sens dubte.
És una pel·lícula, veient el tràiler, ja te n'adones, senzilleta, no? No és cap gran pel·lícula. Honesta, però senzilla.
Sí, sí, però senzilla i pel que es veu, emotiva, sens dubte, perquè ha rebut molt bones crítiques, per tant, és d'aquelles que són senzilles, però van directament al cor emocional. Sí, sí.
I, com dèiem, d'estrenes n'hi ha moltes, proposa'ns una altra.
Bueno, abans de res dir que Les vides de Sing Sing es podrà veure a les sales Asia a partir del cap de setmana que ve, no, el següent. Vull dir.
Aneu apuntant. Amb quina seguim?
desmontando un elefante.
Mamá, ¿tú qué pensarías si te dijera que me voy un tiempo fuera?
Que no me quiero quedar sola. Cojo un vaso. Abro el grifo. Cierro el grifo. Bebo agua.
Mamá, no está bien.
Si estás todo el día colgada de ella,
porque soy la única que la cuida.
Los veteranos ya lo sabéis. El elefante, aquello de lo que no queremos hablar, seguirá en la habitación.
Conmigo también puedes hablar, ¿no?
Ahora vamos a jugar con el ceder y el resistir.
Si quieres te puedo ayudar.
No, no puedes.
¿Yo cedo?
Todos los grandes artistas han pasado las horas más lúcidas de su vida en el taller. O en la sala de ensayo.
¿Yo resisto?
Quiero que funcione.
Lo cambiamos la semana pasada.
Aquestes veus que sentim, potser heu reconegut ja si en sou fans, són Emma Suárez i Natàlia Molina, mare i filla, les grans protagonistes de Desmontando un elefante. De què va?
Doncs d'una mare que torna a casa després de 2 mesos internada en un centre de rehabilitació per un problema d'addicció i intenta refer la seva vida amb la seva filla, però la seva filla veu que l'atenció que li posa amb ella està condicionant el seu somni de ser ballarina professional. I llavors té un gran repartiment, Emma Suárez, Natàlia de Molina, Darío Grandinetti també, el protagonista de Hable con ella, de l'Almodóvar. I es va presentar a concurs al Festival de Sevilla, que van a concurs pel Giraldillo de Oro, i es podrà veure a les sales d'Así a partir del cap de setmana vinent, a partir del 17, i durant el cap de setmana fins al dimecres 22. Sí.
És l'òpera prima d'un director barceloní, Aitor Echevarría, format a l'ESCAC com a director de fotografia i cara debuta a la direcció. Diu la crítica que Suárez i de Molina estan molt i molt bé, que val la pena aquest duel interpretatiu. Del director diuen que bé, però una mica verd encara. De fet, és la seva primera obra. Això sí, la fotografia fantàstica, que és el que realment treballa i coneix. I seguim amb una altra història.
La mitad de Ana.
Los cuadros de esta sala se relacionan entre sí a través de la mirada. Los ojos son nuestro foco, pero si se cierran o se altera esa mirada, entra en juego la imaginación.
¿Qué es lo que dibuje?
El niño en la playa. Se está saludando.
Què ens explica la meitat d'Anna?
Doncs és la història d'una mare que treballa de vigilant de sala, diria.
En un museu, sí.
I la seva filla li diu que no se sent una nena, sinó que se sent un nen. I llavors ella, això farà que d'alguna manera hagi de tornar a connectar amb la dona que va ser abans de ser mare. I és el debut de la Marta Nieto, que era la protagonista de Madre, del Rodrigo Sorogoyen, que és aquell curt d'una mare que perd amb el... que té el seu fill en una platja de França amb el mòbil amb molt poca bateria i que la truca per dir-li que son pare l'ha deixat sol i que de sobte s'està trobant un senyor que no li agrada. I és un curt que va estar nominat a l'Oscar i l'actriu protagonista, després va fer la pel·lícula que allargava aquest curt, dirigida també pel Sorogoyen, i 3, que era una pel·lícula de ciència-ficció catalana, molt bona també. I ara debuta com a directora amb aquesta pel·lícula que es va presentar a la Seminci de Valladolid i que va ser també un dels grans reserves del Most el novembre passat.
Gran interpretació de Marta Nieto, que diuen que li podia ploure algun premi. Tens una proposta molt diferent. Res a veure, canviem de registre.
Bambi, una vida al bosc.
Mm.
què té en comú o què no té amb el Bambi de Disney?
Doncs el que no té en comú és que, o sigui, és una pel·lícula amb acció real. O sigui, no és ben bé animació tradicional a mà com Disney, sinó que és aquesta vegada acció real amb animals, amb animals i d'alguna manera adapta el conte que ja coneixem, però aquesta vegada com amb live action. Però a diferència del Rei León que comentàvem fa unes setmanes, doncs aquesta sembla que està feta de manera més realista. Per tant, és això, vull dir, el clàssic conte portat a la pantalla d'una manera diferent.
I diuen els que l'han vista que, encara que coneguis la història, que tots la coneixem, igualment t'emociona i t'arriba. A més, magnífica fotografia i música. Anem per una altra proposta?
Sí, sí. Bueno, aquesta la tindreu al Kubrick a partir del dissabte 18. Una pel·lícula familiar francesa per portar els nens, també. La següent seria The Human Hibernation.
El rotllo que dona aquesta música, que acompanya molt, eh? De què va?
Doncs és una pel·lícula experimental sobre... Bueno, és una pel·lícula de ciència-ficció, de lo més experimental que s'estrena, dirigida per l'Anna Cornudella, que és graduada en direcció a l'ESCAC, i bueno, l'he triat perquè va ser una de les pel·lícules més destacades de la Berlinale l'any passat, a la secció Fòrum, que es va endur el Premi de la Crítica Internacional, i va d'això, d'una noia que, bueno, que desapareix un germà perquè es desperta abans de la seva hibernació i ella, doncs, bueno, doncs emprèn un viatge per buscar respostes sobre la societat on viu que hiberna durant els mesos més freds de l'any.
Sí, un manifest ecologista, una faula silvestre, experimental, molt experimental, com deia el Miquel, i que correspon a Slow Cinema, The Human Hibernation. Tens data de projecció?
Aquesta no sabem si es farà finalment, però molaria molt fer-la com a pel·lícula de cineclub a les sales d'ací. Potser al febrer, segurament.
Acabem amb...
Les nòvies del sur.
És raríssim.
Miro ese gesto congelado que se repite en cada cuerpo. Y me pregunto... ¿En qué me parezco a todas las que vinieron antes que yo? Vuelvo a esas novias desconocidas, esperando una revelación.
I l'última proposta són aquestes Nòvies del Sur. Podríem dir que és més documental que pel·lícula?
Sí, bueno, aviam, una pel·lícula pot ser documental, jo crec, també. El que, bueno, és un curtmetratge, en realitat, documental, de la Elena López Riera, que és una directora que va debutar amb una pel·lícula que es deia L'Agua, fa un parell d'anys, que va anar a la quinzena de cineastes de Cannes, i que va ser una de les pel·lis espanyoles de l'any. I ara, doncs, amb aquesta va anar a la Setmana de la Crítica i està nominada al Goya millor curt documental. I va d'entrevistes a diverses dones que parlen del seu matrimoni i de més.
De la sexualitat,
De la sexualitat,
no?
Etcètera.
Tots de la generació de les nostres mares, de les mares de López Riera.
Sí, sí. I, bueno, i després ella reflexiona sobre la seva absència de fills i sobre la seva absència de matrimoni, també, i d'una cadena que es trenca, que és aquesta cadena de mare-filla, aquest binomi.
Doncs, com heu escoltat, hi ha per triar i remenar, hi ha moltes estrenes. Miquel, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, merci.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 2:15. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Finalitzades les obres de creació d'una zona d'estada amb ombres al passeig marítim de Cunit. L'Ajuntament de Cunit ha recepcionat les obres de pavimentació i instal·lació de dues pèrgoles al passeig marítim de Cunit que es van iniciar a finals de setembre. Es tracta de la primera de les cinc propostes guanyadores de l'edició dels pressupostos participatius 2021-2022 consistent en crear més zones d'ombra i instal·lar més bancs al passeig marítim de Cunit. L'actuació ha consistit en una nova pavimentació de l'espai amb un paviment resistent i durador de lloses de formigó. També s'han instal·lat dues pèrgoles amb unes dimensions de 10 per 5 metres que proporcionen un nou espai d'estada amb bancs agradable i confortable per al veïnat i visitants i aparcament per a bicicletes. L'empresa Coban ha estat l'encarregada de dur a terme l'actuació amb un cost de més de 70.000 euros. La síndica de Greuges visitarà Sant Sadurní el 21 de gener. El proper dimarts 21 de gener, l'equip de la síndica farà una atenció presencial o telemàtica dirigida als veïns i a les entitats de Sant Sadurní que vulguin fer consultes o exposar queixes en relació amb vulneracions dels seus drets per part d'administracions públiques i empreses que presten serveis generals. Aquesta presència de l'equip de la síndica de Greuges de Catalunya al municipi s'emmarca en el conveni signat amb l'Ajuntament amb la finalitat de potenciar la defensa dels drets de les persones al municipi. Les visites presencials s'atendran al casal d'entitats, al carrer Marc Mir, número 5, i les persones que hi estiguin interessades caldrà que concertin prèviament l'entrevista o cita trucant al telèfon 900 124 124 o enviant un correu electrònic a l'adreça citaprevia@sindic.cat. Avui s'inaugura la mostra artística Sant Raimon de Penyafort, Els Monjos. Amb l'actuació musical de Banjara Studio, avui a les 7 de la tarda s'inaugura a la Casa de Cultura Mascatarro la mostra artística Sant Raimon de Penyafort dels Monjos. La mostra es podrà veure fins al 31 de gener i inclou l'exposició d'obres de dibuix, pintura, ceràmica, escultura, fotografia i il·lustració digital, a més d'una categoria per l'expressió de joves artistes de 12 a 17 anys i una mostra de dibuixos fets pels infants de les escoles del municipi. Al llarg de les setmanes els visitants podran gaudir d'una varietat d'activitats que inclouen tallers, exposicions i art en directe. Les primeres propostes ja es programen aquest diumenge amb un taller de ceràmica d'11 a 2 i tallers infantils. Des de les 7 de la tarda i fins les 9 de la nit hi haurà un taller de pintura a càrrec de Wine and Art amb ambientació musical a càrrec de Saltors. I més de 14.000 persones visiten l'exposició de pessebres a Vilafranca. Un any més, l'exposició de pessebres organitzada per l'Associació de Pessebristes de Vilafranca està tenint molt bona acollida. Així ho posen de manifest les més de 14.000 visites rebudes fins ara, segons informen una nota de premsa a l'entitat. Encara queda aquest cap de setmana per poder visitar la mostra. Tant demà com diumenge, l'exposició estarà oberta a la Capella dels Dolors de 12 a 2 i de 6 a 8.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. Per tal de gaudir plenament de la vida, per arribar a un equilibri i realització personal, és imprescindible que ens coneguem a nosaltres mateixos. I per ajudar-nos a fer-ho, la Montserrat Gené ha escrit 277 reflexions vitals en el seu segon llibre, Poe Vida. Es troba a Canal 20, Ràdio Lèrdola, acompanyada de la Fanny Vivar.
Conversem ara amb la Montserrat Gené, que és veïna de Sant Pere Molanta i acaba de publicar, bueno, va publicar el mes de novembre, el seu segon llibre. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui venim a parlar del teu segon llibre, que el tenim aquí, els oients no el poden veure, però el tenim aquí sobre la taula. que té com a títol Poevida.
Sí, Poevida, tu oràculo de l'alma, en concret. Li he afegit també aquesta coletilla, no sé com es diu en català, perquè és un llibre que, a més de ser un llibre a l'ús, que pots obrir i, com un llibre normal, diguéssim, serveix d'oracle. O sigui que tu estan, el pots obrir a l'atzar i tens aquell missatge o reflexió per aquell dia, doncs, perquè t'acompanyi, perquè, bueno, o perquè puguis reflexionar sobre una consulta que tu vulguis fer. També pots preguntar, doncs, no sé, amb una cosa que en tu t'inquieta o alguna que vulguis saber que no tingui per què inquietar-te, no? I obrir i dir, a veure què em diu el llibre avui. I tens aquell missatge i, doncs, el reflexiones o fas amb ell el que vulguis, l'integres. Dic l'integres perquè cada reflexió d'aquestes en format de poema porten després o una reflexió final o un decret perquè tu també perquè puguis treballar amb ell. O a vegades alguna indicació, n'hi ha algun que diu, pues, mira't al mirall, et dona, sí. I repeteix aquesta frase fins que tu la integris. Aquesta té relació amb l'amor propi, que ens estimem poc, val?
Sí.
I, bueno, és una manera de treballar també amb tu.
Per tant...
Per elevar l'esperit.
Es tracten diferents temes.
Sí.
Al llarg de tot el llibre.
Es tracten diferents temes perquè són vivències. És un llibre de reflexions vivencials. I llavors ens passa de tot, des de l'amor, la felicitat, l'abundància... Bueno, tot el que anem transitant, no?, en la nostra vida. I bueno, m'he decidit a plasmar-les així, doncs, perquè serveixin com un acompanyament. I perquè, bueno, a part que m'ho he passat molt bé, la veritat, fent-les, perquè així en format de poema són 277, que déu-n'hi-do.
Unes quantes, eh?
Unes quantes, sí. Els he posat títol en cada un i són reflexions que he tret del primer llibre, que el primer llibre es diu Vivir a tope, i me'n vaig donar compte de que en format poesia, pues, que m'arribava molt, aquestes sí, reflexions posades així, perquè la poesia és un llenguatge com que t'arriba més a l'ànima. I, bueno, m'ho he passat molt bé fent-ho, he disfrutat molt, i després vaig decidir fer aquestes reflexions finals de cada poema, pues, per una mica ajudar a integrar el missatge, perquè aquest llibre, jo, per mi, és com un llibre que t'acompanyi amb el teu trajecte vital, i que, bueno, penso que les meves vivències són molt similars, perquè tots estem connectats, val? Amb les que pot tenir, pues, pràcticament, pues, tota la gent, perquè tots ens passen coses, i dius, bueno, que t'identifiquis o que diguis, mira, que et faci reflexionar, perquè n'hi ha moltes també en el sentit de para't a pensar, mira cap dintre, què és el que tu vols, que una mica...
És molt complicat, a vegades, també, de fer això.
Sí, perquè no tenim ni temps per parar. Nosaltres estem al final de la cua. Sempre estem pendents de tot el que hi ha fora i de tots els altres que estiguin bé, i nosaltres, per quan? Pues, aquest llibre és el que intenta transmetre, és dir, ara és el moment. Està per tu, perquè al final és la teva vida. I ets tu també qui una mica, diguéssim, la decores, per dir alguna cosa. Tu decideixes com vius i què és el que vols fer. Si poses consciència en això, pues, clar, està més d'acord amb el que tu ets, amb la teva persona, amb la teva autenticitat, perquè si no anem... o sigui, ho fem igualment, perquè realment...
Però sense ser conscients, a vegades, no?, del que fem.
Exacte. Som creadors de la nostra vida, però si no ho sabem, doncs vas fent a la tontuna, no, segons ara cap aquí, ara cap allà, i no et dirigeixes, val? I una mica, doncs, intenta aquest llibre... Bueno, la pretensió és acompanyar-te, fer-te reflexionar, fer-te donar el valor que tens, disfrutar de la vida, que és el meu lema. El primer llibre
el primer,
seia...
No, i el títol del primer llibre ho deixa clar, eh? Vivir a tope.
Vivir a tope, o sigui, vivir a tope, intensament i com tu vols, perquè a vegades vivim la vida dels altres i no la nostra.
Has mencionat aquest llibre, Vivir a tope, que vas publicar el 2023, i comentes que aquest segon llibre neix d'aquest primer.
Sí.
Com és això?
A veure, us explico. Vaig contactar... Jo sóc filla del Vendrell, tot i que vinc a Sant Pere Molanta fa 30 anys, val? I vaig contactar... Em vaig enterar que a Coma-ruga hi havia una associació d'escriptors. em va saltar pel Facebook, per les redes, bueno, no sé exactament. I vaig pensar, quina gràcia, com a Rua, que és tan petitona, una associació d'escriptors, total, que vaig contactar amb ells, i sí, sí, a més que són molta gent associada, fan moltes activitats, i resulta que a l'estiu feien un recital de poemes, havien de ser poemes. I llavors vaig pensar, doncs mira, d'aquestes reflexions que una companya de curs, quan vaig fer el primer, val? Una amiga, em va passar 12 folis que vaig imprimir de reflexions que amb ella em deia, Montse, és que esto és fantàstic, tal que qual. I vaig pensar, doncs mira, les vaig posar en format de poesia, fent-les venir bé, sí. Perquè quedés, diguéssim, amb una musicalitat.
Exacte. Val?
I vaig anar a recitar amb aquesta gent. I d'aquí, després va sortir la idea de dir, a veure, igual que has fet aquestes, per què no mires tot el llibre, que hi ha reflexions molt, molt xules, per dir alguna cosa, i intentes a veure com queden, i aquí em vaig engrescar. Després va sortir la idea de que fos oracle, en el sentit de que...
Va anar progressant, no?
Sí, sí, va anar, com dic jo, evolucionant, val? Es va anar expandint la idea, perquè bueno, sempre venen idees noves, no? I, bueno, i a poc a poc pues, es va anar fent. I havia de ser, la idea inicial era 365, una per cada dia de l'any, però després vaig veure que seria massa totxo. I es va quedar amb el número 277.
Que tampoc ens hem quedat gaire lluny.
No, vull dir, són 400 i pico, 427, per ser exactes, pàgines, vale? Que té el llibre. Acaba amb 27, si us hi fixeu. És que el 7 és un número molt màgic. I per això també vaig triar el 277, perquè és
també
un número...
També té un motiu.
Sí, és un número que també significa acompanyament. Us animo als oients que busqueu el significat espiritual del número 277 i dels números que acaben amb 7, val? Que, bueno, està xulo.
Ens deixes aquí els deures,
us deixo deures, sí, però si no us ho posaria molt fàcil. Bé, vaig mirar que fos un significat també... Bé, m'agrada molt la numerologia, l'astrologia, totes les coses aquestes així una mica alternatives, ja ho explico amb el primer, i dono eines, que el primer... Bueno, dono una pinzellada pels que no haguéssiu sentit la primera entrevista. El primer va néixer arrel de les meves dues experiències superades, vale? Ja, de càncer, i em vaig apuntar a un curs i d'aquí va sortir el llibre.
Anava a dir, perquè escriptora no
ho era. Jo era lectora intensiva, compulsiva, vamos. Jo sempre he estat llegint algo des de molt petita. Sempre he tingut llibres i assidu a les biblioteques, m'encanten. I bé, ara he perdut el fil. Bueno, que arrel d'això, doncs, d'aquest llibre, doncs... Pues,
em vas apuntar a un curs, comentaves.
Sí.
Oi?
Ah, sí, que ara me n'he anat. Em vaig apuntar a aquest curs, va sortir aquest llibre, que jo sempre havia llegit, però no escrit, i vaig pensar, doncs ho provo. Doncs m'he donat compte que se'm dona bé, que m'agrada, que m'ho passo bé, s'ha fet tant l'un com l'altre, no des de la pressió, sinó des del disfrute. Jo el dia que no tinc ganes d'escriure, no estic inspirada, no tinc temps, no passa res, perquè això és un hobby per mi. I penso que així té una energia més màgica, perquè no està feta des de l'obligació. I això també es transmet als llibres.
També, eh?
Tot i que ens hem de posar, que això és la meva meta d'aquest any, posar-me una mica de disciplina, perquè jo sóc una mica així dispersa, ¿vale? Però sense massa pressió. Vull dir que anar fent i ha sortit des de, pues, des d'això, des del disfrute, perquè també és una mica el meu lema, no? De que la vida està aquí, estem a la vida per disfrutar-la. Ens han enganyat, ens diuen que estem a patir, però no és veritat. Patim el necessari, però no cal enganxar-s'hi.
Exacte.
Val?
No cal que tot es basi en això.
Ah, exacte. Sí, perquè són etapes. No podem sempre estar allà dalt, però tampoc no cal estar allà baix. Vull dir que la vida té, ens passen coses, són pujades i baixades, però tot depèn de nosaltres, de com ens prenguem les coses, de la nostra percepció. I la nostra percepció és molt important perquè pot canviar la manera de veure-ho. Si mirem les coses des d'una altra perspectiva, pot canviar molt.
Sí.
I després també és veritat que quan te passen coses, entre cometes, dolentes, quan passa el temps, moltes vegades a mi em passa sempre, vull dir que són lliçons, sí, que la vida em dona proves de que és per aquí, de que vaig bé, et dones compte que allò que va passar, que semblava la gran desgràcia, ha sigut per un bé al final. I abans dius, per què hem de patir? per una cosa que després passarà, perquè tot passa, el bo i el dolent tot passa, són etapes, i clar, ho transites diferent si no t'hi enganxes tant. Clar que hi ha dolor, hi ha coses que ens provoquen dolor, però no cal mantenir-s'hi.
Exacte, val? No?
I, bueno, és el meu aprenentatge vital també, aprendre a no patir tant per les coses, sabem que no tenim control de res, i llavors dius, bueno, doncs mira, una mica ballar a l'aigua amb el que passa.
Exacte.
I, bueno, per intentar transitar-ho tot el millor possible.
I això es veu reflectit també en el llibre. I comentaves que t'has passat molt bé escrivint aquest llibre. Ha estat més fàcil d'escriure que el primer?
A veure, fàcil, difícil, t'explico. El primer eren les meves reflexions que em venien inspirades, així t'ho dic. Després vaig haver de reomplir una mica amb la meva vida per posar el baixar una mica a terra i dir, bueno, que ha sigut arrel d'aquests processos, i explico una mica sense recrear-m'hi, val? El més important del primer és que comparteixo molt les meves eines alternatives, complementàries, per la gent que estigui passant per qualsevol crisi, sigui malaltia o una altra, que sàpiga que hi ha moltes coses. Ara n'hi ha més, n'he descobert més de les que comparteixo aquí, val?
Hauràs de fer una altra encara, eh?
Sí. Pues, perquè sàpiguen que et pots ajudar per autoconèixer-te. Jo és que sempre penso que l'autoconeixement et dona molt de poder. Ens hem d'empoderar. I si tu et coneixes, pots ser autèntic amb tu i amb els altres. I també saps el que vols, que a vegades no sabem ni el que volem. Val? Ens fixem amb el del costat perquè té allò, igual pensem que allò és el millor i no, allò serà el millor per ell, perquè cadascú tenim les nostres preferències, els nostres camins, val? I hem de mirar pues, el que sigui bo per nosaltres. I per descobrir això hem d'entrar dintre, nostre. I és el que a vegades ens costa fer perquè no tenim temps. Perquè, bueno, la vida ens atrapa i hi ha mil distraccions, val? Doncs, bueno, aquest va sorgir així, i aquest segon, com que eren reflexions estretes del primer, doncs vaig anar mirant el que em va semblar així més important, més valuós, més, bueno, per acabar-ho de transmetre-ho, perquè, clar, amb això li dones més energia. Ara les reflexions estan posades de tal manera que amb les altres les havies d'extreure tu, però aquestes ja te les planten a la cara, val? I llavors obres el llibre i ja tens la teva reflexió. Les he numerat, la maquetadora m'ha fet una feina molt, molt xula perquè m'ha posat alguna floreta, alguna sanefeta, m'ha quedat molt mono. I bueno, penso que d'aquesta manera arriben més a l'ànima, perquè és un missatge que tu tens directe. No són poemes complicats ni reflexions complicades, són reflexions vitals del dia a dia que tots ens hi podem trobar. I bueno, jo el que desitjo és que la gent que el llegeixi, pues, que jo li faci un clic de dir, ai, pues mira, amb això no hi havia pensat, o mira què m'està dient el llibre. I també t'he de dir que l'energia és sàvia, val? Jo m'he trobat amb la gent que li dic, obre el llibre i tens el teu missatge, i m'han dit, oi,
doncs
pues
és
sí,
el que
era el que
necessitava. No?
És que, ja t'ho dic, no controlem, i a la que tu dius, em poso al servei, perquè aquest llibre no deixa de ser un llibre al servei de qui el vulgui llegir. Tu et poses al servei i no has de fer res més. El llibre arribarà...
Escolta el que et diu, no?
Sí, arribarà qui hagi d'arribar, el llegirà qui estigui a la vibració adequada o que... que li llami l'atenció per dir alguna cosa, li cridi l'atenció, perquè és el que necessita llegir. I penso que és un llibre de capçalera, també, de que el tens allà i que el pots tenir en qualsevol moment, anar-lo llegint, pots fer-ho de tot una tirada per dir alguna cosa, però que si no és un llibre que tu pots dir, bueno, vaig a llegir ara, doncs mira, em ve de gust un tros, o un poema, o diversos. I obert a l'azar o com tu vulguis, no?
La manera en què està escrit, no?, et permet tenir
sí,
tot això.
Sí.
I és un llibre autoproduït.
Sí, el vaig autoproduir jo mateixa, simplement em va ajudar la maquetadora, perquè no ho sé fer, que es pot fer. Ja arribarà, tot arriba. Tot arriba a aprendre a pujar les coses a Amazon i, bueno, és que és tot un món, això. Ja he après redes socials, que ara estic a les xarxes, ara us diré on estic. Però m'ha costat i encara vull dir, haig d'aprendre molt més, és d'anar per casa, estic començant a aprendre. I, bueno, com més ho fas, també més fàcil és, no? El podeu adquirir a Amazon, que és on te l'he autopublicat. Allà està, tant en format paper com en e-book. Us he de dir, jo m'agrada més el paper.
Sí.
El tinc en e-book perquè sé que hi ha gent fan de l'e-book, d'acord? ¿Vale? és molt més maco en paper perquè els decretos estan en forma de pergamino.
Sí.
Les sanefetes a l'altre, sí, jo crec que algú també surt, val? Però ara no recordo. Però bueno, que és, clar, és diferent.
I això d'obrir a l'atzar també?
També, clar, si no has de pensar un número, exacte, també és una opció, eh? No? De dir, penses un número i obres, val? Quan vagi a les fires tinc pensat de fer unes cartolines amb números perquè la gent dintre una bosseta, allò de la bosseta màgica,
sí,
val?
Agafi,
que agafi, no?, un número, que també està, bueno, és una idea que em va donar una amiga i penso, ah, doncs està molt bé. També, bueno, perquè a la gent ens agrada tot això,
sí,
de, una mica de joc, oi?
Està molt bé.
Sí. I, bueno, ara no sé per què t'ho deia, això. Ah, sí, les redes socials. Mira, tinc pàgina web.
Trobar, exacte.
Vale, tinc pàgina web, que us he de confessar que l'he d'actualitzar, perquè no l'he mogut des del primer llibre. Perquè m'haig de repassar els apunts per poder-ho fer i tot el temps, i, bueno.
Això està allà, està allà
sí,
pendent.
Sí, la informàtica em costa una mica, però estoy en ello. Tres pàgines, ai, tres www.montserratjaner.com. Vull dir, és fàcil. El meu Instagram, que és montsejaner63, el Facebook Montserrat Jané, i el canal de YouTube, que també tinc canal de YouTube, on t'hi posaré també aquesta entrevista, i vaig posar en tot el que faig, i vaig a recitar. Vaig estar a l'estiu recitant al Museu Pau Casals, que es va fer com un homenatge a Pau Casals, que va ser molt maco. També vaig fer un poema, jo no soc poeta, però vaig fer un poema dedicat a Pau Casals, perquè jo soc del Vendrell i és un
sí,
personatge,
no?,
que a mi m'omple molt, no? I si no heu vist el museu, el vaig anar a veure l'altre dia, que feia 40 anys que no hi anava, us recomano que l'aneu a veure perquè és molt maco. I, bueno, vaig anar a recitar allà, que va ser molt maco, no? I allà vaig, bueno, això us deia, que al canal de YouTube, pues, sí,
també
faig una entrevista, vaig penjant això. A l'Instagram també vaig penjant algun vídeo, o, bueno, per una mica, bueno,
mantenir-se, no?
Mantenir-lo actiu, perquè ja sabeu que energia crea sobre energia. Si no li dones energia a les coses, allò s'apaga. I, bueno, pues, miro de tenir les reds una mica, pues, d'anar-hi posant alguna tonteria de tant en tant.
Per tant, si algú vol adquirir el llibre, també se't pot contactar a través de les xarxes.
Sí, perfecte, perquè a més, si em contacta i si és d'aquí el Penedès, jo encantada de quedar i dedicar-lo, val? Perquè, bueno, te l'endús dedicat, que té més valor per mi. I, a més, que jo les dedicatòries les faig personalitzades. Vull dir, no n'hi ha cap d'iguala i és el que a mi m'inspira en aquell moment. O sigui que, bueno,
si algú,
així.
Ja, si algú el sap, si algú, ja ho sap, si algú
sí,
vol.
Sí, per Instagram doncs em poden contactar, també per la pàgina web hi surt el meu correu electrònic, si entren a la pàgina tenen el meu correu. Bueno, com que es pot contactar perfectament, jo, bueno, veig que la gent
sí,
ho fa,
no?,
perquè alguna persona m'ha contactat. Arriba. Sí, que era d'aquí, també tenia el llibre i li feia gràcia conèixer-me, perquè li va agradar molt. Es diu Montse, si sent l'entrevista sabrà perfectament qui és. I, bueno, vam quedar un dia, vam fer un cafè i vam estar xerrant i li vaig dedicar el llibre, va ser molt maco. Per les escriptors ens encanta això de, bueno, de quedar amb la gent i, a més, que et diguin que la lectura els
clar,
hi ha agradat.
El que
bueno, han
sentit,
ja,
no?, també, en llegir
sí,
el llibre. Tenim aquí Vivir a tope, Poe vida, hi ha alguna altra cosa en ment?
Bueno, t'he de confessar que ja tinc una altra cosa encetada. Val? És un llibre que vaig parar al sorgir, ja el tenia encetat, però al sorgir la idea de fer el poemari, doncs el vaig deixar aparcat i ara ja l'he reprès i, bueno, vaig fent des del disfrute amb tranquil·litat.
Exacte, mica en mica.
A veure si per final d'any pot sortir i si no, pues, ja es veurà. Vull dir que
quan
estigui,
no?,
preparat, pues, sortirà. L'important és que, bueno, que sigui. Mira, jo sempre dic que tot es dona en el temps que ha de ser. Perquè aquest Poe Vida havia de sortir primers d'any. Per Sant Jordi es va anar atreçant i ha sortit ara al novembre. Bueno, doncs és perfecte.
Acceptem. El moment, és el que tocava,
sí,
no?
Sí, ja, bueno, el que et deia, ja estic acostumada, m'estic acostumant a acceptar les coses com venen. Perquè a vegades t'empenyes en què ha de ser d'alguna manera i pel que sigui no toca. Doncs pues, bueno, jo confio que ara és el moment, que tindrà molt d'èxit, que la gent li agradarà. Us animo molt els que m'escolteu a que el busqueu i el pugueu llegir, i si sou d'aquí al Penedès i voleu contactar amb mi, jo us el puc dedicar. Com que és molt calentet, encara no ho he fet, però el deixaré aquí a les llibreries de Vilafranca, del Vendrell, de Vilanova, en deixo alguna llibreria també, bueno, per aquí a la zona.
Per si algú el vol adquirir, doncs
per
que també
algú,
pugui anar.
Per si algú a l'Arbós del Penedès també hi és, a la llibreria de l'Arbós, el primer, el segon també hi serà. i perquè vaig també a la ràdio a l'Arbós de tant en tant, que tinc una amiga que fa ràdio. I bé, doncs sí, sí.
El món és un mocador.
És un mocador, ens coneixem tots, i és que al final el Penedès, que dic jo, el món és petit i el Penedès més. I ara he tornat una mica a recuperar els llaços amb el Vendrell, perquè clar, ara... Clar, diguéssim que m'estic donant a conèixer allà, també, amb tot això dels llibres, no? Perquè, clar, jo porto molts anys fora. Sí que ens coneixem, la gent de tota la vida,
sí,
però el Vendrell ha crescut molt. Bé, bueno, com a tot arreu.
Moltes gràcies, Montserrat Gené, per acompanyar-nos avui aquí al Penedès en xarxa.
Doncs pues moltes gràcies a tu i a tots els oients per escoltar-nos. Encantada. I, bueno, quan vulgueu, ja sabeu, aquí estic, a disposició.
S'han acabat aquestes 3 hores diàries que compartim. Tanquem aquesta setmana, la del Sant Tornem-hi, la de recuperar rutines i normalitats, la que ens ha costat una mica situar-nos en quin dia de la setmana exacte estàvem. Avui som divendres, estem a les portes del cap de setmana, gaudiu-lo intensament i sabeu que dilluns a les 9:06 teniu cita amb el Penedès en xarxa. Adéu-siau!